Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Carretero, que fa 4 dies apareixia en un mitjà de comunicació per internet que assenyalava que Sitges era un dels pocs municipis governats pel Partit Popular que s'incorporarà a l'Associació de Municipis per la Independència. Jorge Carretero, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I us van preguntar què us semblava tot això.
El que acabes de comentar.
Sí.
Bueno, a veure, jo ja ho vaig dir al medi de comunicació. Estem en una societat que és democràtica, hi ha pluralitat d'opinions. Nosaltres a l'acord aquest vam votar en contra perquè no és la nostra manera de pensar en Catalunya. I de fet nosaltres representem un col·lectiu que pensa d'una altra manera, que és totalment lícit, i dintre de la normalitat, doncs, si hi ha una majoria de representants que representen una majoria de ciutadans i vilatans de Sitges, doncs l'acord que es va aprovar s'ha doncs, de portar a terme. No pensem nosaltres, no és la nostra posició, però la respectem i sobretot respectem el criteri de la majoria.
Interpretàvem les vostres paraules, almenys en aquella conversa que vau mantenir en aquell mitjà de comunicació, us preguntaven sobre si això podia influir en la relació entre els membres de l'equip de govern, i ens semblava que Jorge Carretero deia alguna cosa així com altres problemes tenim, com perquè això ens influenciï. Va per aquí, això?
Bueno, no solament això, o sigui, nosaltres quan vam fer el pacte i de fet també quan es va fer el pla de mandat, doncs tenim molt clar el que sí que tenim en comú i que és un projecte comú sobre Sitges, i després lògicament cada força política doncs té les seves reivindicacions a un altre nivell, no? Totalment respectables, com he dit, i per tant aquest no és un problema per mantenir un govern a Sitges sòlid com el que hi és i per tirar endavant aquesta vila, que és la nostra il·lusió i el nostre treball de cada dia. Aquesta és una altra guerra, un altre àmbit, que, bueno, que és una altra guerra entre cometes, que portarà el seu camí i arribarem on arribem. Nosaltres intentarem arribar a un lloc diferent del que volen altres, però com he dit, doncs, no hi ha cap problema perquè el govern sigui sòlid i tinguem molt clar el camí que ha de seguir Sitges en el seu dia a dia i en el seu futur.
Abans de passar pàgina sobre aquesta qüestió, no sabem si algú us plantejarà aquella paradoxa, si mai heu de representar l'alcalde en aquesta associació perquè ell no hi pot anar, que demanareu objecció de consciència.
Bueno, segurament no aniria jo, no aniré jo, no? Hi ha altres tinent d'alcaldes que també en ocasions s'han tingut que substituir l'alcalde en altres compareixences o fer d'alcalde perquè hi era fora, i crec que no hi haurà problema perquè, com hem dit, aquest govern hi ha pluralitat en aquest tema i per tant segur que es trobarà algun tinent d'alcalde que pugui fer millor representació d'aquestes idees que la meva mateixa.
El darrer cop que conversàvem amb Jorge Carretero va ser, si no recordem malament, un matí a l'entorn de la notícia que apareixia al País sobre la intenció de l'Ajuntament de portar a la Fiscalia l'assumpte de Sitges Reference. Després amb vostès també, que en aquest cas l'Oficina Antifrau vol actuar d'ofici a l'entorn d'aquesta qüestió. En aquell moment Jorge Carretero es va mostrar molt prudent sobre les manifestacions públiques que calia fer sobre aquest assumpte. Han passat uns quants dies i hi ha hagut un ple que ha parlat d'això. Li preguntàvem en el seu moment sobre quin futur hi veia per aquest edifici, quin futur hi veia per aquest projecte, per aquesta iniciativa. Està més clar això ara?
Bueno, hi ha una cosa més clara, i és que sí que s'ha aprovat ja tant per el Consell d'Administració de Sitges 2021 com pel Consell d'Administració de Sitges Reference anar a concurs de creditors. Aquesta és una situació que, bueno, es produirà en breu, o sigui, està en procés, tenia aquest procés de concurs de creditors, i com crec recordar, aquell dia jo vaig explicar que anar a concurs de creditors no significa que l'empresa tanqui ni que l'edifici es tanqui ni que tinguem que marxar d'allà immediatament. Això no és així, sinó que això vol dir que hi ha una persona neutral, no?, que intentarà gestionar la situació de l'empresa, intentar pues, liquidar deutes amb els creditors i, evidentment, intentar conservar els clients que té. Aquesta és una, això ja està, de fet en aquell moment penso que encara està per aprovar, ara ja està aprovat, està en procés, en un mes estarem ja en aquesta situació concursal, I a partir d'ahir s'obre un ventall, no? Doncs de renegociar coses, renunciar a contractes, i... però això ja també és una incògnita de com...
Per explicar-ho de la forma més clara possible, el fet que hi hagi un administrador concursal, on deixa el Consell d'Administració de la societat? Quin paper té, quina influència té sobre les decisions que pugui prendre un administrador concursal?
El que hi hagi un administrador concursal significa que el Consell d'Administració de la societat Sitges Reference deixa de prendre les decisions sobre aquesta empresa. És a dir, qualsevol decisió de negociar amb acreedors, de negociar amb clients, tot això ho farà l'administrador concursal, i ja les persones que compulsem ara, que són quatre persones, dos de l'empresa sòcia, que és Altiare, i dos de l'empresa municipal Sitges 2021, que són el senyor Miquel Fons, batge de Sitges, i jo mateix, doncs deixem de tenir cap poder per prendre decisions allà a aquesta empresa.
Òbviament no s'elimina el Consell, però queda inoperatiu.
Sincerament,
en aquest sentit, refereixo...
No sé si formalment queda liquidat el Consell d'Administració, però el que és cert és que no té... Les seves funcions queden en mans del Ministeri del Concurs.
D'acord. En el decurs del debat del ple, que Jorge Carreter ens matisi tot el que cregui convenient, donava la sensació que l'Ajuntament cada vegada en vol saber menys coses d'aquest edifici. Si pogués reescriure tota la història des del principi, potser ja ni el tindria en compte. És així?
A veure, en el ple va ser un ple bastant calent, i, bueno, ja va haver una intervenció d'un regidor del Partit Socialista, en el qual no és totalment lícit el que volia dir, però que més em sembla que estava en una posició més de l'empresa sòcia, més que representant el propi ajuntament. Nosaltres, de fet, el que hem volgut fer al convocar un concurs de creditors i en les altres accions és... és velar per l'interès públic i per l'Ajuntament de Sitges i també per la nostra pròpia responsabilitat en les decisions aquestes en aquesta societat. Per què? Per diversos motius. Un, perquè ja, com es va detectar a l'auditoria, hi ha temes que no estan prou clars i que hi ha algú que ha de fer unes investigacions, que en aquest cas era la Fiscalia, perquè ja el van portar nosaltres, i l'Oficina Antifrau perquè es va interessar d'ofici. L'altre és perquè creiem que realment el contracte que es va signar és un contracte que no podem sostenir amb les finances actuals de l'Ajuntament, per diversos motius, també perquè pensem que està per sobre del valor de mercat, perquè estem ocupant més superfície de la que necessitaríem i perquè hem deixat altres edificis que ja tenien una funció i que estaven correctament equipats i que eren llocs de treball que complien la normativa, i que estaven buits i que nosaltres ara estem recol·locant gent. Per tant, per tot això, el que es va aprovar al ple del ple passat va ser iniciar un estudi, un expedient, per determinar si realment aquest contracte es pot considerar lesiu. I la consideració de lesiu doncs, pot comportar... doncs, potser la nulitat o d'alguns dels actes que es van fer. I també, evidentment, també pot comportar unes responsabilitats dels anteriors gestors.
Mm-hmm. Partint d'aquest pressupòsit inicial de l'interès públic, de l'interès per l'Ajuntament, allò qualsevol a casa seva pot pensar, l'Ajuntament li interessa de debò aquest edifici, tal com està ara l'Ajuntament?
Ni ara... ni nosaltres ho vam dir quan es va aprovar el contracte aquest el 19 d'abril del 2010, nosaltres ja vam votar en contra, perquè pensaven que no era el moment, ni era el preu, ni el moment, i a més tenia el que teníem. Per tant, nosaltres seguim defensem que mantenir aquest contracte en aquestes condicions no és de l'interès públic.
O sigui que, en el fons, si se ho poguessin treure de sobre aquest edifici, millor.
A veure, sí. Sí,
pregunto,
si es poguessin treure, així, o si
perquè, puguem... Perquè suposo que l'altra opció sí. Seria bé que el contracte fos amb unes condicions tan favorables, bueno, que permetés a l'Ajuntament, sí, però com que suposo que aquesta hipòtesi és una hipòtesi no molt segura on està ara, és més segura la hipòtesi de
però,
deixar.
Però no podem perdre de vista de que hi ha un contracte que està signat.
No, està clar.
Llavors, per poder-ho fer també eludint les responsabilitats perquè hi ha defectes de forma, doncs hem d'iniciar tot un seguit de procediments administratius que són bastant complexos i que jo tampoc conec perfectament perquè no sóc jurista.
Però per resumir-ho, si un jurista diu aquest contracte era lesiu, l'Ajuntament té alguns punts a favor.
Exactament.
Per evitar, correcte, tota la càrrega que ara li comporta un contracte existent.
Sense entrar al detall,
aquest seria el concepte. Aquest seria el concepte. Si el jutge considera que no és un contracte lesiu, l'Ajuntament s'haurà d'empassar, per dir-ho d'alguna manera.
Lògicament, en aquest contracte hi ha contemplades, doncs, en cas d'incompliment de contracte, doncs un seguit d'indemnitzacions i temes que no conec al detall, però que és el que estem intentant minimitzar. I és el que parlava, no?, el senyor Marquero al ple. Però precisament per això, perquè som conscients de que podem incórrer en algunes penalitzacions, doncs estem engegant una sèrie de procediments precisament per minimitzar o per intentar esquivar aquesta responsabilitat.
Suposo que l'Ajuntament no es ficaria en aquest jardí si no tingués,
correcte,
una mínima, haig d'entendre, en garantia per part d'un bufet d'advocats que diguin, escolti, sí, si vostès ho porten això així, tenen bastantes probabilitats que això funcioni.
Estem molt ben assessorats i tots aquests passos no són fruit de la casualitat. Evidentment, doncs tenim uns assessors potents perquè és un tema prou complex i s'ha de dir, no? són externs, no són de la casa, perquè realment en aquest tema concret doncs és tan complex i tan específic que no tenim professionals suficientment qualificats, no qualificats, sinó especialitzats en aquest tema.
És una mentida, perquè aquí, escolti, t'ho pensava, home, els hauríem tenir quan es va signar el contracte.
Els hauríem tenir quan es va signar el contracte. Sí, a veure, sí, però és que aquí entraríem en el tema de com es va fer com es va fer per signar el contracte, no? Perquè, i ja crec que ja s'ha dit, no? De fet, Intervenció va fer un informe contrari i negatiu per la signatura d'aquest contracte i en canvi es va signar, si l'informe és del maig, penso que a la juliol es va signar el contracte amb l'informe en contra, o sigui que clar, sí que hi havia, però què va passar? Doncs és el que estem que intentar esbrinar i, bueno, i s'està investigant, no?
Això és una de les parts, perquè l'altra, òbviament, té relació amb la Fiscalia i l'altra amb l'Oficina Antifrau, no?
Sí.
Estem parlant d'una de les, diguem-ne, de les iniciatives en les quals es mou ara aquest edifici, però queden altres dos potes prou importants que poden també, no sé si, condicionar aquest procés o alterar-lo d'alguna manera, depèn del que digui l'Oficina Antifrau, depèn del que digui la Fiscalia.
No, jo penso que és un procés, i no sóc tampoc jurista.
Són independents.
Jo entenem que són processos diferents. O sigui, el que la Fiscalia o l'Oficina Antifrau intentarà esbrinar és si hi ha hagut algun tipus de comportament delictiu en tot aquest procediment, o simplement doncs han sigut una errada entre cometes, no? Però quan l'Oficina Antifrau i Fiscalia doncs porten el tema, a més d'investigar el que són els procediments administratius, faran un altre tipus d'investigació per intentar veure si existeix algun tipus de comportament més greu que un error administratiu, entre cometes.
Quan creieu que es pot saber alguna cosa?
Això sí que no ho sabem, perquè sabem que l'Oficina Antifrau té bastanta feina. I suposo que Fiscalia també. O sigui, quan ja surt de l'àmbit purament local, no? D'administratiu, de l'administració local de l'Ajuntament de Sitges, doncs ahir sí que no podem saber.
Mentrestant, a pagar?
Mentrestant, a pagar. bueno, evidentment hi ha un contracte que hi havia un any i mig, em sembla, de carència, o 15 mesos de carència, i ara a partir d'aquest mes, no sé exactament de quin dia, ja començaran a girar les factures corresponent al lloguer. I evidentment doncs, l'Ajuntament tindrà que fer front a aquestes despeses.
Te pongas como te pongas, que dirien en castellà.
Bueno, a veure, una cosa és que no estem d'acord en el contracte.
Mm-hmm. I una altra és que l'obligació de pagar és l'obligació de pagar.
Evidentment. Evidentment.
Per tant, no hi ha...
En la mesura de la possibilitat, perquè clar, les finances i la tresoreria de l'Ajuntament està com està. I això ja és un tema purament tècnic i evidentment doncs, en funció de la disponibilitat doncs, es faran els pagaments. Mm-hmm.
Anem a posar-hi un punt de positivisme i després ja anirem a altres qüestions. Heu anat a Fitur.
Correcte.
Bé, com ha anat l'experiència de Fitur? I ens agradaria també abraçar una miqueta més sobre com heu vist l'agència de turisme, quin plantejament té el propi regidor de reorganització o no de tot aquest àmbit, en aquest cas de l'Ajuntament, que ha estat especialment doncs, present a Fitur, a dins l'estand de Costa Barcelona, bé, com han pogut veure vostès també a través de diferents mitjans de comunicació.
Bueno, Fitur va anar molt bé. La primera grata sorpresa va ser la imatge, no?, que amb el qual es va presentar ja a Fitur la marca Costa Barcelona, per la qual hem apostat i pensem que és una bona cosa per localitzar perfectament Sitges, no? I dintre de la marca Costa Barcelona, evidentment, Sitges també la seva pròpia marca, que això no queda eclipsada, sinó que és complementària. I llavors aquesta va ser una bona notícia, no? El veure que la imatge era la punta de Sitges tan maca, no? I que també el catàleg, doncs també la portada del catàleg també era la imatge d'una panoràmica de Sitges. Això molt positiu, ja ens van avisar també que clar, que aquest any que era el primer, doncs sí, però que altres anys doncs, donarien pas a altres indrets, no?, que també tenen el seu dret. Vam estar a Fitur amb el vicepresident de la Diputació de Turisme, el senyor Alberto Fernández Díaz, el diputat, també el senyor Ramon Riera. Van tenir una conversa, va estar tant molt per la labor d'ajudar que el tema del turisme i bueno, van tenir contactes doncs, amb diferents operadors, gent que vol fer esdeveniments, van intentar cercar doncs, ajudes econòmiques per fer determinats esdeveniments. Bueno, va estar molt productiva, es van fer molts contactes i bueno, va ser una experiència realment molt, molt positiva. És un sector que es veu que, encara que també està afectat lògicament per la crisi, però es veu que està viu i que és el que tirarà de l'economia de Sitges i d'aquest país. I respecte a l'agència de turisme, bueno, com ja sabeu, segurament ha sortit, sobretot a més a les xarxes socials, doncs hem engegat una reestructuració també motivada pel pressupost, que suposo que després parlarem, perquè doncs, estem fent un pressupost real i auster i això afecta a totes les potes que té l'administració local, tant en EPELS com en societat municipal, etc. No? Els recursos que tenim o que tindrem seran bastant menors que els que teníem fins ara i per tant doncs, s'ha tingut que fer una reestructuració de l'agència de turisme i el concepte és realment els recursos que tindrem dedicar-los a promoció. És a dir, el que hem fet de fet és una reducció bastant gran de lo que és la plantilla de l'agència i amb la idea d'alliberar recursos econòmics que s'empleaven per nòmines per dedicar-los més cap a una promoció, no? Perquè no teníem molt marge de maniobra. Dintre de l'agència també l'estructura que tenia molts nivells s'ha fet una estructura més transversal, o sigui, més horitzontal, amb un director únicament i la resta dos un segon nivell. I dintre d'aquest nivell inferior, doncs el que sí que farem, encara estem en procés, és complementar les seccions que hi havia de Besitges, de Sitges Convention Bureau, que aquestes continuen funcionant, ja funcionen prou bé, i hi havia després una pota de promoció. I a més, creiem que un dels actius o els actius principals de Sitges són les platges i els seus ports, no, els esportius. I llavors crearem una nova secció de cometes que serà de platges i ports, perquè és una part molt important, és l'actiu principal, no, de Sitges. I aquestes són a grans trets, perquè estem també en el procés aquest i també condicionat a la disponibilitat econòmica que tinguin del pressupost, és a grans trets la reestructuració de l'agència que hem fet. És una agència que volem que funcione per promocionar Sitges, és a dir, per fer que vingui més gent a conèixer Sitges, ja sigui els seus esdeveniments, ja sigui les seves platges, ja siguin els seus, ja sigui que vinguin a fer congressos, etcètera, etcètera.
Quants treballadors hi havia a l'agència, més o menys?
Més o menys hi havia una vintena, i ara no ens quedarem en total en la meitat, aproximadament.
Res i curt, suficients?
Jo penso que són suficients, ara mateix sí, i a més ara tenim que fer més a menys, i és la línia que hem de
seguir. Perquè és fàcil pensar, esclar, si n'érem 20 i en són 10... i l'Ajuntament té intenció d'apostar per la promoció.
A l'agència també hi havia algunes situacions una miqueta, o sigui, l'agència al final tenia tant personal perquè s'havia fusionat amb una societat que no funcionava, que era Sitges Esdeveniments. Llavors va heredar tot aquest personal, i que realment doncs ara no podien mantenir, i llavors una part del aprimament de l'agència va venir per aquí. I després, doncs, per fer més plana, diguem, l'organigrama, amb menys nivells de comandament que hi havia abans.
Passat Carnaval, s'aprovarà el pressupost? O es posarà sobre la taula el pressupost, probablement?
Sí, en principi la nostra planificació és tenir el pressupost aprovat a finals d'aquest, o sigui, en el ple de febrer, passat Carnaval.
O sigui que gairebé un pressupost es deu estar acabant de definir.
Sí, s'estan polint detalls, però sí, pràcticament. Però això millor que ho parli el Jordi Mas, no? Que és el regidor. Però bueno, sí, estem ja en fent...
Sempre he estat molt prudent amb aquesta qüestió del pressupost, de parlar d'aquestes coses.
No, prudent no, però... bueno, jo puc parlar del pressupost més...
Evidentment, de la forma part de la vostra àrea, no?
Si es vol tenir una informació més global... Doncs és millor que...
Però us ho pregunto, com a concepte, fent referència al debat sobre el capítol 1 o algunes expressions públiques que s'han fet a l'entorn del que l'Ajuntament havia de posar en marxa per reduir el pressupost, bàsicament hem de suposar que totes aquestes mesures formen part de les que més o menys teniu al cap també?
No t'entenc.
Sí, que si bàsicament les mesures que prendrà l'Ajuntament són en bona part les que ja en teníeu que havia de prendre, o encara haguéssiu estirat més d'alguna?
Bueno, no. A veure, el pressupost, el concepte del pressupost és és que farem nosaltres, el que volem fer és un pressupost real. Quan ell anava a la posició, jo sempre vaig dir que eren pressuposts virtuals i que no eren reals. I de fet, una vegada que hem entrat, el que ja intuïam i que vam dir, doncs és veritat. O sigui, serà un pressupost auster, però serà un pressupost real. És a dir, els ingressos no estaran inflats, o sigui, serem prudents amb els ingressos, i per tant al ser prudents amb els ingressos, com que s'ha d'anar aparellat a un equilibri de la despesa, doncs també serem prudents a la despesa, i aquest és el concepte. I les mesures per arribar a això, doncs hi ha el capítol 1 i després hi ha un munt de coses que s'han estat treballant durant aquests mesos per poder arribar a aquest objectiu. Un, el que a mi em comporta, és l'agència de turisme. O sigui, nosaltres teníem un pressupost doncs, aproximadament d'1.200.000, i ara tindrem un pressupost doncs, bastant més prim, no? I és aquest exercici que ha fet cada regidoria. Hi ha regidories on s'ha pogut fer més, hi ha regidories on s'ha pogut fer menys. Però a fi de comptes, per arribar a aquest pressupost real, auster, i prudent, sobretot. Prudent. Perquè no, perquè si lo imprudent és agafar els ingressos i dir, ingressaré més del que penso que ingressaré, que és el que va passar aquests anys, I per tant, el que sí, la despesa sí que la faig per a aquest import, i el que passa és que anem acumulant dèficit, dèficit i dèficit.
Veieu amb bons ulls la possibilitat de municipalitzar serveis o no?
Aquest és un debat que també va haver-hi en el ple amb la CUP. Doncs hi ha casos, jo penso que no es pot generalitzar. I de fet ja al ple va sortir un exemple, no? I era el tema de les platges. Les platges, doncs finalment s'ha decidit que es farà des de la pròpia regidoria i en els medis doncs, que tenim, i ara segurament tindrà que suplementar algun medi, però vam decidir deslligar-nos de la mancomunitat. Però hi ha altres serveis que no... I s'ha d'estudiar cada cas. S'ha d'estudiar i pot ser que en alguns casos sí que interessi i uns altres que no. No estem tancats a municipalitzar o donar el servei des de dintre de l'Ajuntament, en alguns casos no estem tancats. I no, per nosaltres no és la solució ni és la panacea en aquest cas. Però tampoc és la panacea externalitzar tot. O sigui, que s'ha d'estudiar cadascun. Cada cas s'ha d'estudiar, fer un pressupost i intentar veure si és més rendible fer-lo d'una manera o d'una altra.
En el ple municipal de desembre, a part de poder escoltar els nens i nenes de l'escola Agnès de Sitges o les treballadores del RUSC o les treballadores també de les llars d'infants municipals, el col·lectiu policial o part del col·lectiu policial, al mínim el sindicat, va repartir una nota entre tots els presents en què, si no ho interpretem malament, entre altres coses, deia que quina culpa tenien ells de tenir regidors com el senyor Castillo, com el senyor Caballero, per exercir d'interlocutors. Alguna reflexió sobre si és que veritablement en el cos de policia hi ha algun conflicte amb el regidor competencial, en aquest cas també membre del seu partit, o no, o a què responia aquella nota que es va repartir en el ple municipal de desembre?
Bueno, aquesta nota la va repartir un sindicat en concret. I bueno, és un sindicat que, no sé, què dir, hi ha conflicte a la policia. Bueno, i el pressupost preveu de fer certes... de tot el capítol 1 s'ha de fer doncs, una retallada. És a dir, hem de reduir capítol 1. Llavors, el que és a la policia, que és part de l'Ajuntament, doncs, també hi existeixen. Hi ha sindicats que estem més oberts a parlar i altres sindicats que tenen un altre tipus de política totalment lícita i poden expressar-se i és la llibertat d'expressió i poden anar al ple i poden fer el que sigui. El nostre regidor a la policia doncs és un regidor que, com tots vosaltres sapigueu, era policia local i ell doncs, ha agafat aquesta regidoria amb molta il·lusió i està treballant, em consta, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de portar a terme una bona tasca i evidentment hi ha decisions que contentes a alguns i no contentes a uns altres. D'ahir de fer publicitat de que és incompetent, bueno, jo penso que això ja és entrar en un tema que ningú, i menys en 7 mesos, pot o hauria d'entrar, però evidentment és lícit que ho facin. Per mi està fent una tasca excepcional, està fent-lo amb molta il·lusió, es pot equivocar com me'n puc equivocar jo, i té tot el suport del govern. Tot el suport del govern i, evidentment, té tot el suport meu. Nosaltres som persones que estem obertes a parlar i parlem sense cap problema dels temes i direm que sí al que podem dir que sí i direm que no al que podem dir, al que no podem dir que sí. I serem clars. Això, si algú no vol entendre, doncs, bueno, que faci que es comporti com el cregui que s'ha de comportar. I no vull afegir res més. Realment, doncs, no, evidentment, aquestes manifestacions no ens agraden i tampoc van en la línia del diàleg. però nosaltres estem oberts a qualsevol diàleg amb qui sigui, no hi ha cap problema perquè parlant jo crec que la gent s'entén.
Feu en tot cas una expressió com si aquest diàleg fos especialment difícil en el col·lectiu policial.
Bueno, això ja depèn de les persones. O sigui, el cos policial i en tot l'Ajuntament hi ha diferents sindicats i penso que hi ha sindicats que estan portant un diàleg més fluid i també fan manifestació quan no estan a favor de les mesures o discrepen les mesures i es pensen. Però les coses es poden fer les formes també són importants. Hi ha sindicats que guarden les formes, encara que no estiguin d'acord, fan comunicació guardant les formes, i hi ha sindicats doncs, que aquestes formes doncs, són les que ells decideixen, evidentment. Però
des d'aquest mes de desembre amb ara, han millorat les coses? Des del mes de desembre, des del dia d'aquell ple, amb ara han millorat les coses, concretament amb els representants d'aquest sindicat?
Penso que sí, penso que han anat millorant, però bueno, tenim molt camí per recórrer. I estem disposats a recórrer tots junts, o sigui que cap problema.
Matiseu tot el que faci falta. Qüestió d'aquells de comentari de peu de carrer, ningú més que el regidor, en aquest cas en serà coneixedor. Alguns comentava que hi ha una certa, no sé, estratègia de no multar durant aquests dies per part de membres de la policia. És cert això?
La veritat és que no tinc dades d'aquest tema. Això sé que corre pel poble, però no puc apuntar...
D'acord. Fins on sabeu, no podeu quantificar si... Exacte. Però heu escoltat aquest comentari.
Sí, s'ha escoltat.
No sé si dir-ne... No, Agatha Cel, no sé què dir-ne, però vull dir que en aquest cas que algú prenia la decisió de no multar...
Bueno, a veure, també és una forma, com hem dit abans, doncs, per mostrar el desacord es pot anar a parlar amb les persones. Hi ha formes de fer-ho, però clar, tampoc és un bon punt de partida si això és així, que de fet jo no ho tinc confirmat, doncs penso que tampoc és un bon punt de partida.
D'acord. Us ho he comentat gent de la qual us en podeu refiar, però...
És una informació que no tinc contrastada. O sigui, no, la gent que ho ha comentat, doncs, jo sempre penso que per poder dar una opinió sobre aquest tema tindria que tenir les dades i tenir les estadístiques que no les tinc ara.
Fins al moment el que podeu confirmar és que heu escoltat
aquest rumor,
aquesta percepció, el que sigui,
existeix.
Sobre la venda ambulant, va haver un moment en el qual fins i tot el regidor va mostrar la seva satisfacció pel fet que durant uns quants caps de setmana s'havia fet una escombrada general de venda ambulant. Ha tornat la venda ambulant?
Sí que ha tornat. S'ha tornat, és un problema important que tenim.
Que veu parlar abans d'hora, eh? Que veu parlar abans d'hora, eh?
No, a veure, es va fer en aquell moment, quan es va aconseguir controlar, va ser a base d'un esforç policial important, tant de la policia local com els Mossos d'Esquadra. I es van fer uns controls específics que van comportar doncs, uns serveis extraordinaris, etc. O sigui, va ser un esforç policial. I mentre aquest esforç policial es va poder mantenir, doncs això va funcionar.
Una relació causa-efecte, vaja.
Ha acabat l'estiu, doncs també es va deixar de fer aquests controls i a poc han tornat a venir. Per tant, ara el que estem i el govern, tot el govern, són conscients de que és un problema que tenim que tornar a tractar i intentar donar una solució més definitiva, i s'està estudiant tant amb la policia local com els Mossos d'Esquadra com fer-ho, i de cara sobretot a l'estiu, no? Perquè per reduir, per intentar extingir, no, aquesta pràctica. Un altre vessant, a part de la vessant policial, és també fer una campanya als possibles consumidors de conscienciar-los de que
no adquireixin aquests productes.
Exactament, que ja es va fer també a l'estiu, perquè venia, també ens van donar tots els fulletons i tots els pòsters la Generalitat de Catalunya, però aquest any és una de les parts que volem treballar també amb reforçar, no? La comunicació i l'educació i la informació als possibles consumidors de que el que estan fent no és bo pel país.
De moment el que més ha funcionat, però, és, diguem-ne, la pressió, la vigilància davant d'aquest
col·lectiu. Els controls, sobretot els controls a l'estació, ferroviària, no?, de Renfe, i luego els passeigs, no?, d'estar contínuament passejant una parella, però, clar, tens dedicada, doncs, una parella de policia o de Mossos a aquella zona. I és això el que ha funcionat i el que va funcionar a l'estiu, però amb un esforç important, no? Perquè tots aquests serveis no són serveis ordinaris, són serveis extraordinaris.
Dues qüestions més amb un mateix objectiu final, però de moment, com està anant aquest trasllat del mercat a la zona del passeig de Vilafranca? Quines opinions ha pogut copsar el regidor a l'entorn d'aquest trasllat?
Bueno, hi ha opinions a favor i hi ha opinions en contra, perquè evidentment qualsevol cosa que es faci nunca mai està al 100% tothom d'acord. El fet de traslladar el mercat del Gijós de plaça Catalunya a plaça a Can Robert, doncs va ser una decisió pactada amb els paradistes del mercat ambulant, que tenien un compromís de l'equip de govern anterior de trobar-li una ubicació alternativa a plaça Catalunya, perquè ells abans al principi eren a la plaça de l'Ajuntament, bueno, a l'Ajuntament. I, bueno, parlant i mirant possibles ubicacions, ens va semblar que aquesta era la més adient, perquè donava una centralitat al mercat ambulant que havia perdut quan havia anat a la plaça de Catalunya, i ells també li agradava perquè pensaven que allí anirien millor les coses, com així ha sigut, no? Perquè un dels comentaris positius, no per part dels usuaris, sinó per part dels petits empresaris que conformen les parades del mercat municipal, mercat ambulant, dels dijous, doncs és que allí les coses les funcionen millor. I és lògic, no? Perquè també és un lloc que està més a l'abast de tothom, està tant abarcar Poble Sec, que la Plana és la part del centre. És a dir, que realment el lloc a nivell de logístic, doncs és molt millor. A nivell estètic, doncs, bueno, doncs és un mercat. O sigui, tampoc podem demanar que sigui res de disseny. I
aquesta és la crítica que ha escoltat més el regidor?
Aquesta és la crítica més clara. Llavors, el que sí que vam fer, perquè quan t'arriben les crítiques, doncs intentes estudiar possibles solucions. El que teníem clar és que el mercat tenia que estar allà, doncs el que es va fer és redistribuir unes parades que anàvem més cap a dalt, i que ja dius, pues mira, sembla que estiguin a l'entrada del parc, que està bé, però potser aquestes que se van cap a dalt, llavors aquestes parades les hem reubicat dintre del parc, vale? Aquesta és una de les coses que vam fer, i que, bueno, que com que estan tots els paradistes, doncs estan contents i volen col·laborar, doncs no van posar cap pega que podien haver-la posada. No?
Una qüestió final. Fins on pugui saber el regidor, li consta que algú estigui venent llicències de sota mà, com s'apuntava en un mitjà?
Mira, li diré una cosa. Jo suposo que aquesta informació ha sortit d'una persona que volia, perquè de fet aquesta comunicació deia que l'Ajuntament no li volia escoltar. Bueno, la història és la següent. O sigui, aquesta persona va demanar visita a l'alcalde. Com que era un tema de mercats, aquesta visita la van derivar a mi. Li van donar hora, però malauradament, i es pot comprovar, aquell dia es va posar el Consell d'Administració de Sitges Reference i van tenir que anul·lar la visita. No va anul·lar, la van canviar per a dia d'avui.
D'acord.
I aquesta persona ha vingut. I jo l'he estat esperant a les 10 i aquesta persona no ha vingut. Suposo que és aquesta persona la que ha filtrat, o la que ha, no ha filtrat, sinó que ha manifestat aquesta informació, que ha publicat un medi de comunicació, una pàgina web. En qualsevol cas, això és totalment incert, o sigui, ja ho desmenteixo ara mateix, que n'hi hagi cap persona dintre ni cap contacte dintre l'Ajuntament que faci aquesta pràctica al Departament de Comerç, que és el departament
que gestiona aquesta.
Li puc dir que el que sí que és cert és que no existeix cap reglament del mercat ambulant.
I que se n'haurà de fer un?
I que estem fent, perquè de fet l'estem fent i volíem passar-ho a aprovació al febrer.
Doncs en parlarem en el futur. Jorge Carretero, gràcies. A tots vostès, fins demà a les 9. Adéu-siau.